Sonora. Germani, Germani. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
Estimados Germans y Germanas. Am gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
La primera jornada de Lleó 14 a Catalunya ha tingut com a escenaris principals la catedral i l'estadi de Montjuïc davant de 40.000 persones.
En nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
Sense sorpreses, tot ha anat com estava previst. De seguida ho explicarem tot, recapitularem de seguida.
Catalunya nit.
En un dia en què han passat altres coses importants també, com la primera jornada de selectivitat en l'era de l'ús massiu de la intel·ligència artificial, per primera vegada hem vist detectors de freqüència per assegurar que els estudiants no fan servir aparells connectats a internet per respondre les proves. Avui, exàmens de física, geografia o llengua castellana, amb preguntes com ara, corregiu aquesta frase. No me gustan las comidas con especies fuertes. Sabríeu dir on és la errada? Doncs avui és un d'aquells dies en què es pot jugar a intentar veure si passaríem o no les proves de selectivitat. Demà toca literatura catalana, matemàtiques o història.
I en un dia en què te'n recomanava utilitzar el transport públic, el Centre Informàtic de Control de DIF ha registrat dues incidències. Les interrupcions en la circulació de trens han durat pocs minuts, però s'han arrossegat retards durant tota la tarda. A DIF han culpabilitzat Siemens, l'empresa responsable del sistema informàtic que regula la circulació. Sigui com sigui, han tornat les queixes.
Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i amb cada bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
L'Agència de la Unió Europea sobre Drogues ha publicat un informe que posa de manifest com Catalunya i Espanya són terres de cultiu i punts clau de les rutes del narcotràfic. A Catalunya es confisca una de cada quatre plantes de cannabis de tota Europa.
I aquesta setmana estem parlant sobretot de Gaudí, però avui també hi afegim un altre nom il·lustre, perquè és el dia de Pau Casals, al Palau de la Música, amb concert aquest vespre del Quartet Casals i Alexander Melnikov al piano.
Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En el primer dia del Papa Lleó 14 a Catalunya ha demanat que aquest sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia d'aquest vespre que ha pronunciat davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. També ha llançat un missatge de que cal prendre consciència sobre la salut mental i ha demanat la implicació de tothom per aturar la violència masclista. Un discurs en què ha intercalat el català i el castellà. L'hem estat seguint durant tota aquesta tarda i vespre. Ara tornem cap a l'Estadi Olímpic amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussó i la Gemma Bonet. Gemma, bona nit.
Hola Manel, bona nit. Doncs sí, efectivament aquest acte que ja s'ha acabat, ja tothom va desfilant, l'estadi olímpic es buida ràpidament i un acte, una vetlla de pregària que ha començat amb diversos concerts i actuacions musicals i després ha tingut una segona part en la qual doncs el papa Lleó XIV ha fet una homilia en la qual ha demanat aquesta, ha fet aquesta crida a que tothom faci aquesta crida cap a la pau i cap a la unitat.
Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
Una homilia on el papa ha anat combinant el català amb el castellà i, de fet, l'acte d'avui ha sigut bàsicament, doncs, amb els conductors també, un acte bàsicament en català i el papa ha anat combinant els dos idiomes. Després també hi ha hagut testimonis que han explicat el seu testimoni de fe. Una jove, per exemple, que ha explicat com va patir depressió i com la fe la va ajudar a tirar endavant. En aquest sentit, el papa li ha dit que la salut mental també ha de ser una cosa de tots. Sentim-lo.
Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
Diversos moments àlgids que ha tingut aquesta vetlla de pregària és quan el papa ha entrat en papa mòbil a l'estadi, que s'ha anat aturant per saludar sobretot a molts infants, i després també quan l'escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i finalment Sergio Dalma, juntament amb els escolans, ha cantat l'himne Em dones força, que ha donat el punt final en aquesta vetlla de pregària que s'ha fet aquí a l'estadi olímpic Lluís Companys.
Doncs gràcies tant a tu, Gemma Bonet, com el Xavier Cussó, que durant tota aquesta estona us hem pogut sentir i ha sonat tot molt bé, així que gràcies a tots dos. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Doncs ve un estudi que s'ha convertit aquest vespre en un immens espai de celebració i trobada espiritual. Fidels, famílies, grups de parròquies vinguts de tot Catalunya han omplert les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, també la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Encara a l'estadi podem saludar ara mateix a Cèlia Forment. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com s'ha viscut aquest ambient? Explica'ns.
Doncs s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, podríem dir. Les grades completament plenes, amb un públic entregat, ha omplert el recinte molt abans ja de l'arribada del papa Lleó XIV.
És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
Hi ha hagut grups vinguts de diferents punts del país i també de fora, amb banderes, pancartes, càntics, que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
Entre el públic hem vist també moltes samarretes personalitzades amb missatges, pancartes, en una prèvia que ha combinat música i pregària i que ha anat fent créixer mica en mica la intensitat emocional d'aquest moment, sobretot també entre els més joves.
Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
L'estadi olímpic lluïa com una gran bandera del Vaticà perquè les butaques de les grades i els passadissos s'han tenyit de groc i blanc simulant aquesta bandera. A l'escenari, una gran escalinata ha presidit tota la vetlla amb una gran creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que es beneirà demà i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat.
Gràcies, Cèlia. Suposem que ara el papa ja enfila cap al Palau Episcopal, on passarà la nit. El viatge oficial a Barcelona començava aquest migdia, una mica abans de la una. L'avió que el portava aterrava a l'aeroport del Prat. D'allà ha recorregut en cotxe els 14 quilòmetres que separen la pista d'aterratge de la plaça de la Catedral, que és on el Pontífex ha fet seva la primera parada. Oriol Pujadó, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Primer acte a la Catedral i la primera vegada que hem sentit Lleó XIV parlar en català.
Sí, el Pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
L'homilia ha estat tot en català, ha anat combinant català i castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Joan Josep Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà ha acabat l'acte resant una oració a la copatrona de la ciutat de Barcelona. A l'exterior de la catedral, a la plaça, s'hi han concentrat, segons l'Ajuntament, 6.500 persones. I Lleó XIV les ha saludat un cop acabat l'acte.
Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria!
Per cert que en l'avió que el portava de Madrid a Barcelona, el papa s'ha apropat durant el trajecte a la cabina, ha saludat també per la finestra el pilot del caça que escortava l'avió d'Ibèria que l'ha traslladat fins a Barcelona. Ha parlat una estona amb el copilot i amb el pilot amb aquesta distesa conversa sobre les seves preferències en el món del futbol. El pilot li diu a Lleó XIV que és del Madrid i el pontífex recull el guant, diu que ell és blanc i que Barcelona s'ha d'anar en compte per no ferir sensibilitats.
Sí, 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 aquí se la jugava fort, però vaja, sí, anava vestit de blanc i espero que els pilots estiguin concentrats sobretot amb la feina. Gràcies, Oriol.
Que vagi bé.
Doncs bé, ara ho explicava l'Oriol, que el papa ha utilitzat el català en diversos moments d'aquesta primera jornada a Catalunya, i el president Salvador Illa ha volgut agrair-li personalment que hagi tingut aquest gest de parlar en català. Havent dinat, el cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, al lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral, i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument i a peu dret amb el president del Parlament i l'alcalde de Barcelona. A la sortida d'aquesta audiència papal hem parlat amb el president de la Generalitat, ho ha fet Albert Prat. Bona nit.
Què tal? Bona nit. Sí, el papa i Salvador Illa ja es coneixien perquè recordem que el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de sortir escollit. Tot i que ha acabat entrant amb mitja hora de retard, Illa ha sortit satisfet de la reunió que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
Illa ho ha explicat als micròfons de Catalunya Ràdio després d'aquesta trobada amb el Sant Pare que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco. És una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
Pràcticament un quart d'onze de la nit a l'altra cara de la moneda, amb un megàfon i un petit escenari al passeig barceloní del Born, un centenar de persones han protestat contra la visita papal.
Visca la laïcitat!
Visca!
Visca el lliure pensament!
Visca!
visca la llibertat de consciència!
Visca!
Els concentrats han titllat d'inadmissible la despesa pública dels actes i asseguren que és només la punta de l'iceberg dels privilegis que continua tenint l'Església a Espanya. Àlex Giralt Robert.
Sí, sota el lema Jo no t'espero, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han recordat que Espanya és un estat aconfessional i han lamentat que s'hagi donat veu i recursos públics al màxim representant d'una institució que ni ha reparat els danys pels casos de pederàstia, diuen, ni s'ha disculpat pel seu paper durant el franquisme.
I té tot el dret a arrasar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
Entre els manifestants, sobretot, gent d'edat avançada, enfadada no només per la visita del papa en si.
I si vol passar abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
I han lamentat que Lleó XIV hagi carregat contra qüestions d'ampli consens social com l'avortament i l'eutanàsia.
Doncs bé, això és el que ha donat de si la primera jornada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Demà el dia és important, amb una visita a Cambrians, després el seu pas per l'abadia de Montserrat, a l'església de Sant Agustí, per acabar finalment d'aquí 24 hores a la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Justament ell, Gaudí, té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Priorat de Sant Pere, Reus. Manel Sastre.
L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià. I després, damunt del banc, hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
Aquest centenari de la mort de l'arquitecte està propiciant moltes notícies. Per exemple, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. Marta Vives.
El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per a mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte.
Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment el centre.
Doncs bé, sobre la significació de les coses i el pas del temps arran de la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, avui hi posa la mirada el periodista i escriptor Jordi Amat.
És fascinant com el pas del temps transforma la significació de les coses. Són les mateixes, passen els anys i el seu sentit es transforma perquè estan vives. Demà, més o menys a aquesta hora, Lleó XIV beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Tota una fita en la construcció d'un temple del que es va posar la primera pedra fa gairebé un segle i mig. El monument més visitat d'Espanya, valorat com un prodigi arquitectònic, s'ha anat buidant del propòsit amb el que va ser concebut i n'ha adquirit uns altres. Avui apareix el número 1 de les llistes dels llocs instagramables de Barcelona, talment com si fos la 8a meravella del món, sense que aquí, crec, n'haguem estat del tot conscients. Res a veure amb el seu sentit original, que tampoc és ben bé el que li va donar Gaudí quan va començar a ser-ne l'arquitecte. D'entrada, era una aposta del tradicionalisme local tirant a Carca. A mitjan segle XIX, en un període de forta convulsió social, també a la capital catalana, va confluir el proselitisme per la figura de Sant Josep d'una associació local amb la visió d'un capellà que va voler construir un temple expiatori a través del qual li fossin perdonats els pecats a la ciutat fent oració a la Sagrada Família, a Jesucrist, la Verge Maria i a Sant Josep. Un altre papa, Pius IX, va donar-hi el vistiplau. Era una altra època, res a veure amb la nostra, però sense aquell replegament reaccionari, sorpreses et dona la vida, no seríem aquí.
Doncs bé, passen ja 20 minuts de les 10 en punt de la nit. Fins aquí la crònica de la visita del papa avui a Catalunya, a Barcelona. Fem una pausa per la publicitat i de seguida reprenem la resta de l'actualitat passant per aquesta important avaria que hi ha hagut avui en els serveis de DIF.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola.
Hola.
Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Set minuts per arribar a 11:15. Els trens de Rodalies i mitjana distància han deixat de circular dues vegades aquest migdia i aquesta tarda per una avaria doble al centre de control d'Adif. Per aquest motiu, tant Adif com Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens, que és la responsable, l'empresa responsable del sistema informàtic que regula els trens. Roger Santaló, bona nit.
I Adif han demanat als seus serveis jurídics que es plantegin actuar contra Siemens després de les dues avaries. Qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes exactament que està passant, per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
Anem a descriure la situació. La circulació de trens s'ha interromput després de les 12 del migdia i passades les 3 de la tarda. Tot i que el servei s'ha restablert al cap d'uns minuts, les incidències han provocat retards durant la tarda i problemes als usuaris en un dia que el servei s'havia reforçat amb motiu de la visita del papa a Barcelona.
Vaig a treballar a Montjuïc, a l'estadi olímpic, la visita de la seva santitat, el papa, i a Montcada bifurcació, aturats més de mitja hora. Una vergonya.
Agobia moltíssim. I a més t'estressa, sobretot quan vas a treballar encara, perquè mira, t'aixeques i encara estàs descansada, però quan tornes és desesperant.
I les causes, segons fonts ferroviàries, feia dies que un dels servidors del centre de control fallava. El sistema, però, hauria caigut quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar el problema. La companyia tecnològica ha enviat un comunicat fa escassos minuts en què lamenta l'incident i en què diu que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què ha provocat l'avaria.
Els estudiants encaren demà el segon dia de selectivitat després que avui hagi començat sense afectacions per la visita del Papa i la vaga dels docents. Els primers exàmens als quals s'hauran d'enfrontar són de dues assignatures de pes: Història o Història de la Filosofia. Maria Costa, bona nit.
Bona nit. Sí, avui ha tocat el primer examen de la fase general, l'obligatòria, que era el de Llengua Castellana i Literatura, i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria d'ells, un cop més com és habitual, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de la Utilidad de lo Inútil, Manifiesto de Nucky Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a Catalunya Ràdio que els ha semblat fàcil.
Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora, he d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
M'ha semblat un regalet, la veritat.
Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
Aquesta tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per pujar nota, com geografia o física, i també literatura dramàtica, entre d'altres. A banda dels exàmens d'història o filosofia demà, també hi ha altres matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda tocarà biologia i literatura catalana.
M'agradaria agafar aquest del regalet a veure com li ha anat al final.
Exacte, ho provarem d'aquí uns dies. Sí, aquest ha de ser... de juny, concretament.
Sí, ha de ser nota molt alta, eh? En fi, avui, per cert, s'ha desinflat el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs a llars d'infants, escoles i instituts públics del país. Segons el Departament d'Educació, el seguiment ha estat de prop del 12%, mentre que els sindicats l'eleven fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya del tercer trimestre i és la que ha tingut menys seguiment de totes aquestes. La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que ha sigut l'última vaga d'aquest curs i admet que cal debatre ara com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
La portaveu de la USTEC també ha dit que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no per una batalla. Al matí, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb la visita del Papa.
A Lleida, els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'incendi que ahir us explicava en directe justament ara fa 24 hores i que va cremar dues naus i milers de palets de fusta en una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Avui els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre de dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
A punt d'arribar a 2:15, després de la treva política que durant 3 dies ha provocat aquesta visita del Papa a Madrid, el Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez. Els de Feijóo insisteixen que la corrupció envolta el president espanyol i reiteren que estava al cas de tot el que feia Leire Díez. Un enfrontament que escenificaran Pedro Sánchez i Núñez Feijóo demà al Congrés. El líder del Partit Popular aprofitarà la sessió de control per exigir la convocatòria d'eleccions. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, unes acusacions que des de la Moncloa la ministra portaveu, Elma Saiz, ha negat fent seva les paraules del president espanyol.
Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
Amb el judici del germà de Sánchez, vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxa en Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern demà al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez de la Moncloa.
I fa poques hores, el candidat del Partit Popular a la reelecció com a president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit per a un tercer mandat consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
Els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els 14 dels ultradretans. Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit. Sí, la resta de forces representades ja han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. I sobre aquesta qüestió, en el seu discurs, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i el fet que contribueixin a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i 3 conselleries del govern castellano-lleonès. Per cert, avui populars i ultradretans també han iniciat converses per formar govern a Andalusia. Recordem que en els darrers mesos ja hi ha hagut acords de govern entre PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
I atenció a les dades que expliquem ara. A Catalunya es confisca una de cada 4 plantes de cannabis de tota Europa i Espanya acumula el 75% de tots els decomisos del continent. Són dades contrastades entre la informació dels Mossos d'Esquadra i un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que alerta de la proliferació de noves substàncies també que són més potents encara. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bona nit.
Hola, bona nit.
Espanya, Bruno, lidera els decomisos de cannabis i també de cocaïna.
Sí, confisca gairebé el 40% de tota la cocaïna d'Europa. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, avisa que mai abans hi havia hagut tanta cocaïna al mercat europeu i que l'estat espanyol és una de les principals vies d'accés.
Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc i les plantacions que les xarxes de narcotraficants han instal·lat en territori espanyol, segons explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan.
Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
Pel que fa als opioides sintètics, com ara el fentanil que tants estralls provoca als Estats Units, en el cas d'Europa encara representen una petita part del mercat de la droga, però però alerten que n'augmenta el consum.
El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobredosi.
I avisen que els narcotraficants estan millorant els mètodes per entrar drogues a Europa, utilitzant fins i tot drons o submarins.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Bruno, des de Brussel·les. Bona nit.
Adéu, fins la propera.
Us parlem ara d'una escena molt quotidiana a les farmàcies que té els dies comptats. Parlem d'aquell moment en què els farmacèutics tallen part del cartró dels medicaments amb un cúter i després l'enganxen amb cinta adhesiva en un full. És el sistema que s'ha fet servir fins ara per validar els medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut, però resulta que està a punt de canviar. Avui el Consell de Ministres ha aprovat digitalitzar aquest tràmit. L'objectiu és modernitzar el procés, evitar fraus i reduir la burocràcia a les farmàcies, tal com explicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
Decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa.
Doncs bé, tot i així, els dos mecanismes coexistiran durant un temps fins que es garanteixi que totes les farmàcies estan preparades a nivell operatiu per fer aquest canvi.
A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets, com sentíem, i amb bastons i amb porres elèctriques, una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. Txell Garriga.
Sí, de moment no hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès sí que apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització es produeix després d'una campanya iniciada divendres pel Ministeri per la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici, en què es va detenir una trentena de dones acusades, com deies, de no portar el vel integral o bé de portar, per exemple, maquillatge. El govern afganès ha defensat l'actuació policial d'avui davant el creixement preocupació internacional. Per exemple, sentim a Georgette Gagnon, representant especial a Junta de l'ONU per l'Afganistan, que alertava així de la situació de les dones al país.
Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.
4 milions. Déu-n'hi-do. Gràcies, Txell.
Fins ara.
Les autoritats nord-irlandeses han fet una crida a la calma davant les concentracions de protesta aquest vespre de l'extrema dreta per l'atac que suposadament va perpetrar aquest dilluns un home sudanès que va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. Hi ha hagut aldarulls amb diversos vehicles cremats. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Badger.
Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
Gràcies, Quim. I els Estats Units han anunciat represàlies contra l'Iran per haver abatut un helicòpter nord-americà ahir a la nit. El president Donald Trump ha admès l'atac contra una parella Apache que patrullava l'estret d'Hormuz. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats en vida amb ajuda de la flota naval nord-americana desplegada a la zona. L'anunci de represàlies militars contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. Mentrestant, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat avui la ciutat de Tir, a la costa de sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts.
I la Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer també. Brussel·les ha presentat les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Úrsula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
A sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia. 20 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, la crònica cultural.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
Jordi, bon dia.
Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
Catela Penya! Què passa?
Quina il·lusió. Estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat. Sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen 3 minuts de les 10:40. D'aquí 2 minuts arribarem a 11:15 en directe al Catalunya Nit. Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat el seu virtuosisme amb peces de Shostakovich i Brahms. Ha seguit aquest concert el Marc Ruiz.
El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el Quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una peça de gran modernitat, el Quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
És la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels Ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
Quarts d'onze de la nit. Una cinquantena de sommeliers estan reunits durant dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. A la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Pilar Malla, Laia Claret.
Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. El seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
La nova guia es publicarà al novembre.
Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
Pues estás hablando con la persona adecuada.
¿Tú dirás?
Mira.
Se me ha ocurrido algo...
Aquest cap de setmana s'estrena als cinemes Pioneres, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de Lope Díaz, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme, un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i l'audàcia d'un promotor esportiu. Òscar Callau.
Pioneres recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i coguionista de Pioneres, en declaracions a aquesta emissora.
De alguna manera la peli se cimenta sobre una base histórica real. Luego es verdad que los personajes tienen referencia a personas reales, pero son personajes de ficción, ¿no? Pero sí que hay una base del primer partido en el Boetitcher, cómo se sitúa la sección femenina o el presidente de la federación frente a lo que ocurre. Hay mucha cosa real y ahí partimos hacia una ficción.
Dues de les protagonistes són les actrius Sofía de Iznájar i Bruna Lacadamo.
Yo el fútbol lo juego más que lo sigo, pero nos invitaron a ver a jugar al Atleti femenino y nos lo pasamos pipa.
Me cayeron genial, las sigo a varias que me parecen diosas y luego del Barça la verdad que las amo a todas.
Pioneres es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de La Baronal. Marta Vives.
Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances,
ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
Hora màgica, 11 minuts per les 11. Moment d'escoltar en David Guzmán, que ens parla dels diferents angles de la comprensió lectora.
L'altre dia vaig acabar de mirar la segona temporada de Your Friends and Neighbors, la sèrie d'Apple amb John Hamm en el paper d'un home de negocis que acaba accidentalment consagrat a robar a les cases dels veïns. El cas és que l'endemà, per la trampa algorítmica de sempre, em va aparèixer al mòbil en forma de notícia un article sobre el final explicat de la sèrie. I no revelaré com acaba, però convé deixar clar que l'últim capítol en qüestió no té cap mena de dobles lectures. Tot el que s'esdevé és meridià i diàfan. Però passa que, per culpa de la superproducció de les xarxes, fa temps que s'ha escampat com una epidèmia la ximpleria dels finals explicats. Hi ha centenars de webs i de youtubers que es dediquen a explicar finals de sèries i de pel·lícules com si fóssim criatures de preescolar. Sigui Stranger Things, Severance o Interstellar, quan una obra juga amb l'ambigüitat de no voler explicar-ho tot, és precisament per estimular la capacitat analítica de l'espectador, no per atraure quatre saberuts que et diguin com interpretar-ho. Quan surten els informes de comprensió lectora, les tertúlies són un continu de queixes i laments. Però la noció de comprensió lectora té molts tentacles. Llegir no vol dir únicament desxifrar uns signes escrits en un paper. Llegir vol dir bàsicament interpretar. Llegim un llibre, però també un informe mèdic, una escultura o un fracàs sentimental. Llegir és dotar-se d'eines hermenèutiques per entendre la realitat i el món que ens envolta. I un dels problemes del món que ens envolta és que ens aboca a un procés d'estupidització, perquè a còpia de simplificar-ho tot ha desaparegut de l'equació la paraula esforç. Els textos, i per text entenc també una pel·lícula o una cançó, han de ser cada cop més curts i els missatges més fàcils i mastegats. Volíem globalitzar el coneixement i hem acabat globalitzant la mandra. El problema és que si no deixem espai al dubte ni al pensament crític, no hi ha comprensió lectora que pugui millorar, i acabarem tan babaus que no hi haurà cap savi que pugui narrar el final explicat de l'espècie.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Vuit minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. A aquesta hora podem saludar en directe Sor Lucía Caram, que ha estat una de les protagonistes de l'acte que ha fet avui el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sor Lucía, bona nit.
Molt bona nit.
Hem
bona
vist nit. Com podies apropar-te a Lleó XIV per fer la benedicció d'unes ambulàncies que em temo que ja estàs portant, t'estàs traslladant amb elles, de fet, cap a Ucraïna.
Sí, sí, ja acabem de passar la Jonquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem, creuarem la frontera el dia 12, molt a la matinada, per anar directament a Odessa a deixar les ambulàncies.
Són ambulàncies que doneu, no?, per al front de guerra, i ja en portes unes 150, si no m'equivoco, no? Ja n'has portat unes 150.
Amb aquesta superem les 200, ja.
Déu-n'hi-do. Com ha estat aquesta trobada amb el Papa?
La veritat que molt entranyable, com va ser entranyable la resposta d'ell quan li vaig demanar si podien venir les ambulàncies. Van ser dos mesos rècords de treball per poder aconseguir les ambulàncies i els vehicles, i ell, quan va baixar, el primer que va ser, gràcies, donar-nos-el a nosaltres les gràcies per aquesta oportunitat d'estar a prop del poble d'Ucraïna. Ha estat molt en molts detalls amb les monges que estaven amb mi, i molt escoltant què és el que li volien explicar els voluntaris i els col·laboradors que m'acompanyaven. Se veia que estava francament content, i bueno, amb l'activitat que porta aquests dies un de la seguretat del Vaticà em deia: ve molt cansat, intenteu no entretenir-lo gaire, no l'he notat cansat, i l'he notat que estava molt, que és com que reviu quan està amb la gent, no? Mm-hmm. Per tant, ha sigut una trobada molt, molt bona, ha estat molt pròxim, el cardenal Omeya ha estat facilitant totes les...
Sí.
Intentant després que s'acostemos als voluntaris i als col·laboradors, que tots poguessin sortir a la foto amb ell. La veritat és que bé, veiem un papa que ens està sorprenent positivament a tots, jo crec.
Demà, tu i les teves companyes, doncs, éreu algunes de les dones religioses que podíem haver vist dins la Sagrada Família. No et veurem perquè estàs fent aquesta tasca de carrer tan important, però què n'esperes de l'acte demà a la Sagrada Família?
Bueno, jo penso que ja la visita d'ell farà que, bueno, pues demà serà un dia que tothom al món posarà els ulls en aquest esdeveniment per lo que és i per lo que significa la Sagrada Família, no? Jo espero que, com estàs en el viatge d'ell, que ens pugui deixar un missatge que ens ajudi als creients a viure el nostre compromís i, bueno, que pugui servir per, bueno, jo crec que el que es beneirà la creu que corona aquest edifici, que ens ajudi això a aixecar la mirada, és el que espero, perquè sortim del nostre món tancat i que aprenguem a mirar-nos els uns als altres als uns. Jo crec que alçar la mirada és això, no desconnectar de la realitat, sinó alçar la mirada per veient el que tenim al costat nostre, per donar gràcies i després per implicar-nos a transformar la situació de la gent, no? Si no, no servirà de res ni la trobada de la Sagrada Família, ni la vinguda a Espanya, ni tot el discurs, ni tot el desplegament que hi ha. Jo crec que si el missatge no cala, pues era tot estèril. I jo espero que pugui ser un missatge que ens transformi.
A veure, tant de bo sigui així. En tot cas, tu estaràs camí d'Odessa, Ucraïna, per portar aquestes ambulàncies que avui has tingut l'oportunitat que el papa beneís. Gràcies, Sor Lucía, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit.
I ja tenim aquí amb nosaltres el David Uach. Bona nit.
Bona nit.
A veure, avui el primer àudio esportiu de la jornada és per Rafael Juste, president interí del Barça.
Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa.
Juste, que el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions recents de Florentino Pérez arran del cas Negreira. Són declaracions que ha fet Juste davant del Senat Blaugrana, que són els socis més antics del club, on també ha afegit que el Barça està dins de la norma de l'1x1 del fair play financer gràcies a l'esforç de contenció econòmica que han fet al llarg dels últims temps.
Molt bé, anem amb el segon document. És un efecte. Calés, què passa?
Doncs que el Madrid ha anunciat que ha ofertat 150 milions d'euros per Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. És aquella oferta.
El vol tothom.
Passada... Sí, el Barça també.
Sí, el Barça també, no?
Però, clar, el que el Barça doncs, ha destacat, segons fonts del Club Blaugrana, és que tenien coneixement que aquesta oferta del Madrid que va anunciar la setmana passada Florentino Pérez seria per Julián Álvarez, tot i que descarten un canvi d'estratègia de la que tenen marcada, que és no arribar ni de bon tros a aquestes xifres per part del Barça.
I molt breument, un apunt avui positiu de Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet.
Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva.
Tenerife 167 ha guanyat l'equip blaugrana. Demà hi haurà el València Joventut. L'Igualada ha passat a la final de l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, eliminant el Barça en l'últim partit de semifinals, 1-2. Tenim en joc la pròrroga de l'Inter Movistar Barça a la Lliga de Futbol Sala. El Barça domina la sèrie 1-0. Si guanya, passarà a la final. I la selecció espanyola femenina s'ha classificat per al Mundial en guanyar 1-6 a Islàndia.
Perfecte, gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
In my heart, in my pockets full of sand, I'm a long way from home.
Avui, com molta gent mira cap al cel de manera espiritual, nosaltres ara hi mirem per trobar-hi senyals de què ens farà demà. A veure, aquesta cançó començava dient alguna cosa com pluja ben d'hora al matí, però no sé si té alguna cosa a veure o no. La Gemma Puig ens ho aclarirà. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Doncs sí, aquesta cançó és de Gordon Lightfoot, que es diu Early Morning Rain, per tant, pluja de matí, sobretot de matinada i fins a primera hora. No a tot arreu, però sí que aquesta petita cua de front que ens ha anat creuant encara demà al matí a primera hora pot deixar alguns ruixats de matinada, Pirineu, Prepirineu, pot arribar al Prepirineu i fins i tot a punts del prelitoral a primera hora. Després, les precipitacions anirien marxant, però sí que tindrem aquest temps un pèl més insegur, almenys fins a primera hora del matí. Amb núvols, això sí, presents, i temperatures un pèl més baixes. Refresca una miqueta més. Avui ja s'ha notat, avui les màximes ja han quedat més baixes, els valors més alts doncs, han arribat aquests 31-32 graus, per exemple, a Escó, i demà una miqueta menys. Demà ja costarà una mica més d'arribar a aquests 30 graus i avui s'ha notat també aquest descens de la temperatura al Pirineu i Prepirineu. Per tant, demà podríem dir tindrem el dia més fresc de la setmana. Això sí, a la tarda, tret d'algun ruixat del Pirineu Oriental, a la resta, cap a Ponent, cap a la costa central, Camp de Tarragona o Ebre, tindrem més estones de sol.
Perfecte, doncs ens refrescarem una miqueta. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.